Des de desembre són les 10 i 4 minuts d'aquest dimarts, dia 1, que acabeu de passar una bona jornada i bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
S'havia tornat familiar i sociable. Visitava la gent sense formalitats, els patis, els tallers. Anava a l'encontre d'una mestressa de casa al mercat i se l'emportava amb el seu sac de patates. S'immiscia en els jocs dels nens més petits. Donava un cop d'ull a un local on les modistes, cantussejant, s'afanyaven a acabar de cosir l'abric de l'esposa del comissari. Feia cua per comprar el pa. S'asseia al costat d'una velleta que sergia unes mitges. La Mort feia la seva feina i la gent la seva. De vegades permetia acabar el cigarret, mastegar el menjar. Altres sorprenia l'home de manera grollera. Entrava com la mestressa de casa, donant copets a l'esquena i deixant anar una rialla estúpida. Paraules al vent de la meravellosa novel·la de Vasily Grossman, Vida i destí. Ens serveix avui, amics, per presentar el nostre Nura. La història, el món editorial i la poesia ompliran el contingut del nostre programa.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura, amb Carles Marquès.
Molt bon vespre, amics. A la finestra de la història repassarem amb Joan Pons Salsina la història de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona, creat al segle XV amb la finalitat de reunir en un sol edifici els diferents hospitals que hi havia a la ciutat. Descobrirem el seu model de gestió sanitària orientat als pobres i als pacients menorquins que hi van ingressar per diferents trastorns mentals. A la segona part del programa parlarem amb Marta Jordi, coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis. Ho farem de l'obra científica de Pasqual Calbó i Caldés arran de la presentació el passat dimecres a Can Oleu del primer volum que plega el valuós llegat científic i tècnic d'aquesta figura cabdal de la il·lustració menorquina. I acabarem amb la visita als nostres estudis de la poeta, narradora i activista cultural Llucia Pellicer amb motiu de la publicació del seu primer llibre de poesia, Cada veta de vida.
Nura, una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio. La finestra de la història
amb Joan Pons Alsina.
Benvinguts, amics, a un nou programa, una nova finestra de la història amb en Joan Pons Alsina. El nostre convidat, llicenciat en Història Moderna i que no ens abandona ni una sola setmana, sempre que hem requerit els seus serveis, aquí l'han tingut i serà així fins al final del nostre Nura. Avui ens ha proposat un tema molt interessant, és parlar de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona. Veureu, aquest Hospital de la Santa Creu servia o oferia els seus serveis a diferents indrets de la Corona d'Aragó. Estem parlant dels segles XVII i XVIII. I també, com no podia ser d'altra manera, els menorquins. Joan Pons Alsina, bona nit.
Molt bona nit. Efectivament, un dels temes de recerca que podrien ser molt agradables i molt engrescadors és el dels malalts que entraven dins l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona, que es convertia en una mena d'hospital general per malalts de la Corona d'Aragó. Això jo vaig veure per primera vegada consultant documentació a l'arxiu de la Corona d'Aragó, documentació de Menorca, en la qual vaig trobar que hi havia un soldat que et va demanar per entrar en aquest hospital. Uh-huh. I al mateix temps se'n fa ressò, ho deia explícitament, no? Llavors, un buidatge de registres dels malalts, no? Podia ser molt, molt interessant perquè podíem veure la procedència, no tan sols menorquina, sinó també eivissenca i menorquina, d'aquests malalts. Jo, mentrestant, sí que es pot estipular alguna notícia, no? Era un hospital que tenia dements, tenia bojos. No? Uh-huh. Llavors, per exemple, es va morir un menorquí dement el 1639, en Mateu Miret, en aquest hospital. No? I més endavant també hi ha notícia de que es va demanar perquè entrés un altre menorquí, el 1783, mes de març, un fill d'en Josep Rosselló, sí. Una criatura que sembla també que tenia algun problema...
Algun trastorn mental, no? Algun problema mental.
Sí, perdó, es va dir Josep Rosselló.
Josep Rosselló.
En canvi, que és una criatura. I en canvi, el fill d'en Bartomeu Coll, uns anys després, el 1798, entra, el fill de Bartomeu Coll, entra a l'hospital també de vent.
No? També com a pacient.
Com a pacient, no? Però clar, ja en el 18 ja era una situació, ja havia avançat la medicina i per tant ja no era tan sols un hospici, no? Mentre que anteriorment, a més a més d'hospital, de fer cures, tenien aquest caràcter més d'hospici, no? per ser esperats, per pobresa, per no tenir lloc per on anar. No?
Què sabem de l'hospital aquest de la Santa Creu de Barcelona, Joan?
Bueno, és un dels més antics d'Europa. Clar, aquests hospitals hem d'entendre que eren hospitals entesos en el sentit més caritatiu, no?
Clar, no seria un hospital general com els entenem avui, no?
Totes persones, diguéssim, de casa rica, o que tenien béns, emmalaltien i eren cuidats de casa. I, per tant, els metges anaven a les cases, no? Fins i tot si s'havia de practicar alguna operació també es fa a sa casa, no? En canvi, aquests hospitals eren bàsicament centres de recollida de persones desvolgudes. Hem d'entendre que sempre una ciutat sempre era un lloc que xupava entre cubetes, no? Població de fora, és a dir, uh-huh. venien gent de contrades, del camp, a cercar feina a la ciutat, no? Moltes vegades aquestes persones que cercaven feina entraven a la ciutat amb una mà davant i una mà darrere i feien fortuna. Mm? Però clar, hi havia un percentatge que aquesta fortuna no els anava bé, amb la qual cosa malaltien i arribaven també a morir, no? En un estat d'indigència. Això encara passa. La major part de ciutats del món són xucladors de població rural, no? Uh-huh. Ara mateix ho veiem a tot Europa. Tot Europa és una gran metròpolis que ve de població d'Àfrica,
sí.
d'Amèrica Llatina, de moltes parts. Doncs, no hem d'imaginar aquesta situació dins les ciutats. No? Llavors, Barcelona va comptar amb aquest hospital general ja a època medieval i atenia, com dic, els mateixos barcelonins, catalans i també gent de fora.
Gent de fora, com podia ser la gent de ses illes.
Exactament.
I en aquest cas, dius que a partir de sa tasca documental, sa tasca investigadora que has fet amb el buidatge de documents de l'Arxiu de sa Corona d'Aragó, i en el registre d'entrada de malalts a l'hospital, allà...
Bé, exactament. Podria ser una recerca molt detallada d'aquests malalts que procedeixen de fora a través de registres. Clar, és una feina llamuga, perquè, clar, hem de girar pàgina per pàgina mirant la procedència d'aquests malalts, no? En l'època de la Guerra de Successió, en plena Guerra de Successió, l'11 de setembre, s'ha fet, sabem exactament d'on procedia la gent, i l'investigador que ha fet aquesta feina. Però valdria la pena fer-ho al llarg de tota aquesta història general de l'hospital, des d'època medieval fins al segle XX, perquè ens trobaríem moltes sorpreses.
Moltes sorpreses, i jo només crec, Joan, que seria una feina molt interessant, perquè fins i tot des del punt de vista de la història de la medicina ens podria aportar moltíssimes dades, no? Per exemple, has esmentat aquests casos, no? Gairebé separats un segle i mig, no? El de Mateu Miret, aquest boig que entra el 1639, i el darrer que ens has documentat, el fill del Bartomeu Coll, un altre boig que entra el 1798. Gairebé un segle i mig després. Va important que l'hospital continuava en aquest segle i mig admetent malalts mentals, malalts amb trastorns mentals. Però, esclar, si es fes un buidatge exhaustiu de tots els documents, del registre, del llibre d'entrada i sortida de malalts, aquí trobaríem moltíssima informació. I si es pogués fer des d'època medieval, tenim sempre... L'avantatge de fer aquest programa, Joan, és que oferim també moltes idees dels joves historiadors que vulguin... engrescar-se tirant endavant alguna investigació, alguna recerca, sempre els donen moltes pistes, no?
Efectivament, això seria apassionant. Apassionant primer perquè posaria en relleu la importància de la institució, però també seria importantíssim perquè es veuria que durant un llarg període de temps que aquests continuïn cap fins ara, els dillons van estar molt pendents, no? Tenien Barcelona molt pendent, no tan sols per l'aspecte també de salut, no? Sinó també econòmic, no? Perquè, clar, era un focus econòmic també Barcelona, no? Per tant, jo vull engrescar en els joves, o una tan joves també, a fer recerca en aquest sentit, perquè seria realment molt, molt, molt significatiu.
Aquest hospital de la Santa Creu de Barcelona, ens has comentat que era un dels més antics d'Europa, que arrenca ja en època medieval, i què més en sabem? Vist quan va estar obert aquest hospital?
Bueno, encara té continuïtat, és a dir, l'hospital de la Santa
Creu... Encara continua i des de l'edat mitjana, no?
Des de l'edat mitjana va ser hospital, després, a inicis del segle XX, es va traslladar de la seva seu medieval en el carrer Hospital de Barcelona, perquè, clar, ja l'edifici no donava tot més, i es va construir l'edifici modernista de Sant Pau, que ara és una joia arquitectònica, perquè se va rehabilitar fa pocs anys, i en l'edifici antic es fan concerts, exposicions, també manté l'arxiu, i es va tornar a fer un altre edifici en un altre lloc. Per tant, com aquell qui diu, al llarg de la història ha tingut tres edificis.
Tres edificis.
L'antic, època medieval, gòtic, que actualment és la seu de la Biblioteca de Catalunya, després es començat a inicis del segle XX, modernista, que actualment és per actes culturals, seu de diverses institucions i arxius, i després allà es nou, que segueix sent com a hospital, no? Uh-huh. Llavors l'arxiu està dividit entre fons que són a la Biblioteca de Catalunya i fons que són a l'edifici modernista. S'ha de dir, per altra banda, que també té un gran interès l'arxiu de l'hospital, perquè moltes persones, i encara ara, fan llegats de turbents a l'hospital. Llavors, què succeïa en aquell temps? Que com que no hi havia registre de la propietat, quan una persona fa un llegat a l'hospital, el normal és que l'hospital se n'ocupés d'administrar els béns i es feia càrrec de la documentació. És a dir, de totes les escriptures, els papers que poguessin documentar les rendes del donant, no? I això també es conserva. Per tant, és un arxiu que permet no tan sols reconstruir el dia a dia de l'hospital, sinó que també permet saber moltes coses d'aquelles persones que feien donació a l'hospital dels seus béns.
Que interessant. Avui han conegut una mica també això, no? Que aquest hospital, antic hospital de la Santa Creu de Barcelona, en Joan ens ha explicat una mica com ha estat la seva evolució des de l'edat mitjana a Vinci. Avui, als segles XVII i XVIII, servia també, com veiem, per gent, no només per als barcelonins, sinó també per altres dels membres de la Corona d'Aragó, que cas els menorquins, que, segons els documents, des del 1639 ja estaven ingressant ja a l'hospital. En aquest cas, m'imagino que no hi devia haver una mescla, Joan, no hi devia haver una separació, sinó que hospici, també hospital per dements, tot devia estar mesclat, no? Supòs.
Bueno, no, hi havia el 18, ja tenim un plànol, i hi ha una part per les dones, l'altra part pels homes, pels dements, pels fiat, i estan separats. El que passa és que hem d'entendre que com insistes, aquestes menes d'hospitals eren per la gent més desvalguda.
Més desvalguda. Molt bé.
És a dir, per un noble no anava a parar l'hospital, ni un noble mallorquí, ni un noble menorquí, ni un noble de la mateixa ciutat de Barcelona.
Joan, d'aquí 15 dies, més coses de la nostra història, de la història de les illes, de la història d'aquesta comunitat. Com sempre, la finestra de la història. Gràcies.
Molt bon vespre.
IP3 Ràdio. Nura. Carles Marques. IP3
Ràdio. Sona Margarita. Quan va començar a no venir amb manual, jo era molt petita i ja vaig venir des del primer programa i aquí he après el que és tenir una gran família, tant en les bones com en les dolentes, i que els cas dels vikings no duien banyes.
Sona la Sara. Tinc 6 anys i fa molt poc que vinc a no venir amb manual. I el que més m'agrada és que l'Antoni Stènic posi efectes d'endiot.
No venim amb manual, amb Regina Cortés. Dissabte a les 4 del capvespre a IB3 Ràdio.
El darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
I aquest dimecres entrevistam a la coordinadora autonòmica de Ciutadans de Balears, Patricia Guasp.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego. Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Andratx 89.2. Pintura. Música. Arts. Llibres. Teatre. La proposta cultural del dia, a Nura.
La declaració de 2017 com any calbó pel Consell de Menorca, el compromís del govern de les Illes Balears, l'Institut Menorquí d'Estudis i el Museu de Menorca, a més del suport, entre d'altres, de l'Ajuntament de Mahó, l'Institut d'Estudis Catalans i la UIP, la Universitat de les Illes Balears, va donar forma a la voluntat ferma i compartida d'avançar en la recuperació i la difusió de Pasqual, la figura i l'obra de Pasqual Calbó i Caldés, nascut a Mahó el 1752 i mort el 1817 a Mahó, la personalitat més destacada, sens dubte, de l'anomenat grup il·lustrat menorquí. Els qui ens seguiu ja recordareu que han dedicat més d'un capítol del nostre programa a parlar de la figura de Pasqual Calbó i Caldés. La nostra següent convidada ens trucava fa uns dies molt emocionada pel que representava també presentar a Palma de Mallorca, concretament a l'edifici de Can Oleu, al carrer de l'Almudaina de Palma, l'obra, el primer volum del que és un projecte, crec, cultural molt interessant, la publicació en tres volums de l'obra científica de Pasqual Calbó i Caldés i la difusió que se'n fa de l'obra més enllà de les fronteres de Menorca. Marta Jordi, coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis, bona nit.
Hola, bona nit. Encantada d'estar aquí.
Igualment, també encantats de saludar a Marta, que va ser, Marta, una experiència aquesta de presentar l'obra científica de Pasqual Calbó a Mallorca, emocionant també, no?
Sí, va ser una experiència molt positiva. Ens vam poder trobar diferents institucions que van col·laborar en aquest projecte, que són moltes, no totes, però quasi totes. I després també ens vam poder trobar i explicar això a un públic, no? I també entre ells membres propis de l'IME que viuen a Mallorca. I va ser molt emocionant poder explicar aquest projecte, que és un dels grans projectes que té l'IME en mans i és molt important.
Ara en parlarem més abastament d'aquest projecte de l'Institut Menorquí d'Estudis, però el que voldríem una mica també per recuperar una mica de background per als nostres oients, Marta, has explicar per tots aquells que no el coneguin, qui va ser Pasqual Calbó i Caldés.
Bé, Pasqual Calbó i Caldés és una figura de les més destacades del grup il·lustrat menorquí. Va néixer en 1752, com tu vas dir, i va ser, sobretot, es coneix com a pintor. Es va educar aquí a Menorca, va començar la seva educació artística amb Chiesa. Ara fa poc hem fet un cicle a Chiesa, hem organitzat des de l'IME, i va tenir una formació internacional molt interessant. Es va formar, després va anar a Itàlia, i va acabar sent a Viena pintor de sa cort. Després va tornar a Menorca de forma sobtada, no se sap ben bé per què. Va continuar, després va fer un altre viatge a Cuba, a Santo Domingo, probablement, i després va retornar una altra vegada a Menorca, i allà sí que va començar no només a pintar, sinó, i aquest és una de les facetes que hem redescobert arrel de Sant Calbó i d'aquesta edició del seu manuscrit, la seva faceta com a científic i com a pedagog, no? que és molt important. I
que possiblement, Marta, ets amics conegudes, és a dir, la gent coneix molt, sí, Pasqual Calbó i Caldés. Quan sona el nom de Pasqual Calbó, tot ens ve al cap això, no? Que va ser un gran pintor, i ara que recordaves tot això també, que va ser pintor de la cort imperial de Viena, ens venia també al cap els programes que li van dedicar, també efectivament el cicle de Chiesa, com molt bé has comentat, però aquesta altra faceta possiblement és menys coneguda, o era menys coneguda fins ara.
Sí, era menys coneguda fins ara, i això és un dels grans valors també d'aquesta obra. De fet, ja s'havia intentat editar aquest manuscrit diverses vegades, que actualment es troba en el Museu de Menorca, i finalment no va ser fins l'any 2017, amb la declaració de Sant Calbó, que es va donar l'impuls final per recuperar, editar aquesta obra manuscrita, aquest curs matemàtic, que es diu, i poder fer estudis sobre ell. És una de les facetes més innovadores, i per la qual aquesta obra d'edició impulsada per l'IME, però també en col·laboració amb altres entitats, que és tan important, no? I bé, doncs en aquest sentit m'agradaria també destacar, com que és una obra tan important i que mos obre aquest nou coneixement sobre ell. És una obra que s'ha impulsat des de l'IME, però que ha rebut aquest suport i que s'ha coeditat, de fet, amb moltes altres institucions que ja reflexen la importància de l'obra, no? Hem comptat doncs, amb l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut d'Estudis Baleàrics, l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca, la Universitat de les Illes Balears, totes elles juntes per aquest projecte. Això fa realment dona compte del gran esforç que s'ha fet des de l'IME, de la importància de l'edició i de la importància del manuscrit i d'aquesta faceta de Pasqual Calvo.
No ha parlat de cap manuscrit, com molt bé ens contes, Marta, que el manuscrit està dipositat en el Museu de Menorca. Són uns 700 folis de textos i làmines. En realitat, ho deies així, no? Un curs matemàtic, sí. Així se'l coneix, dedicat a l'ensenyament i que constitueix, Marta, si ens posem una mica en el context de l'època, un llegat científic i tècnic, també escrit en llengua catalana, del tombant del 18 al 19, molt valuós. Com s'estructura aquest llibre, aquest manuscrit? Perquè després parlarem de l'edició i del projecte editorial que hi ha al darrere.
D'acord. Bé, és com he dit, doncs, en Antoni Roca, que és un dels editors de l'obra, va ser el primer en veure aquest manuscrit i en determinar que es tracta d'un curs matemàtic. I volia aclarir què és un curs matemàtic, no? Actualment, quan sentim matemàtiques, tenim una noció de les matemàtiques que no era la mateixa que es tenia a principis del segle XIX, que va ser quan en Pasqual Calbó va escriure el manuscrit. Llavors, matemàtiques s'entenien un sentit molt ampli, tant les matemàtiques pures, que avui coneixem com a matemàtiques, i després unes matemàtiques aplicades en el coneixement de la natura, com a l'astronomia, l'òptica, tot allò que avui anomenaríem física, i també una part també més aplicada a tot tipus de construccions, no? I llavors aquest curs matemàtic que trobam en el Museu de Menorca s'estructura en tres parts. La primera, la part de matemàtiques pures, la segona, la part de física experimental, que inclou tant doncs, parts de cosmologia, mecànica, estudi dels gasos, del vent, meteorologia, i després hi ha una tercera part dedicada a la construcció, tant d'edificis militars com civils, construcció naval, de rellotges de sol, de perspectiva, no? I de fet és per això que la edició aquesta que es fa és en tres volums, responent també a les tres parts que té aquest manuscrit.
Parlem de tantes coses, no? Matemàtiques pures, física experimental, rellotges de sol, perspectiva, arquitectura civil, militar, construcció naval... Realment ens ve al cap la idea d'una obra enciclopèdica, no? I del caràcter enciclopedista una mica que és molt propi de l'època de la Il·lustració.
Sí, bé, ell sí que tenia una formació espectacular, molt polifacètica, que és destacada també per altres historiadors que després n'han parlat, des de figura Pasqual Calbó. Aquest manuscrit, evidentment, recull un gran ventall de coneixements, però també s'ha fet i està fet per ser una obra pedagògica, per ensenyar, no? Vull dir que, per tant, ell és un gran pedagog. Ell es basa en cursos matemàtics, en obres escrites molt importants a nivell europeu, però després els resumeix, fa una tria de continguts determinada, utilitza un llenguatge molt més senzill. De vegades ens hem trobat amb el fet que és més fàcil de llegir en Pasqual Calbó que s'obre d'allà on
clar, s'obre original, no? Hi ha una voluntat divulgativa, no? També,
sí, hi ha una voluntat divulgativa important, i per això a vegades quan ratllem d'enciclopèdia és una gran acumulació de coneixement, però una cosa molt llarga, no? I a més i intentant incorporar el màxim de coneixement, i ell té una voluntat simplificadora, sintètica, per fer entendre, no? Tot aquest coneixement que existeix en els seus alumnes, no? Que són els joves menestrals, no? Seria com ell diu en el seu manuscrit. Per tant, és una obra no tan enciclopèdica com una obra didàctica, que
didàctica.
Té molt un ventall molt ampli.
En aquesta primera obra, en aquest primer volum, dedicat a les matemàtiques pures, és a dir, tot el que té que veure amb les lliçons de fraccions, àlgebra, logaritmes, geometria, trigonometria, és a dir, és una matèria molt... els que no li agraden les matemàtiques no la poden trobar una mica farragosa, però realment ens dona compte també una mica del volum del cabdal de coneixements que tenia Pasqual Calbó, no?
I tant, sí. O sigui, clar, i a més es concedia com a base de tot aquell coneixement que havien d'adquirir els seus alumnes després per poder fer construccions i a nivell més pràctic, no? O sigui, no només ens dona compte del coneixement del propi Calbó, sinó de com s'estructurava el coneixement en aquella època i què es considerava que es necessitava per fer tal cosa. Pensem que les matemàtiques, o sigui, no sempre s'ha vist la necessitat de les matemàtiques per fer una feina de construcció o una feina de joves menestrals, no? Bé, la incorporació de les matemàtiques i el fet de que sigui es consideri necessària no ve del segle XIX, de els cursos matemàtics es comencen a fer ja des del segle XVII.
Hi ha una tradició
que també que es recull dins aquesta obra. També val a dir que ell no resumeix tots els continguts de matemàtiques que existien en aquell moment. Hi ha novetats a nivell de matemàtiques pures, com ara el càlcul diferencial, i que ell no els recull probablement perquè no són necessàries, no? Per als joves menestrals i per les...
Clar, diguem-ne que aquestes matemàtiques pures tenen una projecció pràctica, no?
Sí, tenen una projecció pràctica, i això es nota molt en la tria de continguts i en la manera que ell té d'escriure aquests continguts.
Aquest primer volum, Marta, ha anat a cura d'en Antoni Roca, na Josefina Salort, excoordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis, que ens ha acompanyat en molts programes, i també d'en Joan Lluís Torres. Ara tenim ja, diguem-ne, aquest primer volum, i el projecte editorial està integrat per la publicació dels tres volums. Sí. Quin pla editorial teniu?
Bé, ara el segon volum ja està pràcticament acabat, o sigui, estem revisant els continguts, sobretot la part de l'edició del manuscrit està acabada, i falta acabar d'arrodonir els estudis introductoris que li donen un valor afegit a la part del manuscrit molt gran. I ara, això, a principis d'any que ve està previst que surti el segon volum dedicat a la física experimental, i després ja una mica més endavant, però esperem que dins l'any, de fet sí, dins l'any 2021 sortiria el tercer volum una altra vegada amb l'edició del manuscrit i els estudis introductoris.
Una figura cabdal, no? Parlaven de Pasqual Calbó, figura cabdal, dèiem, de la il·lustració menorquina. Uh-huh. I ens parlaves, Marta, de que possiblement, o segurament, o sense cap dubte, Pasqual Calbó va ser la personalitat més destacada d'aquest grup il·lustrat en menorquí. Uh-huh. Va ser un grup, diguem-ne, que va agafar el lideratge de... diguem, el que va portar la torxa del foc, no, diguéssim, de la il·lustració aquí a Menorca.
Sí, i tant, és un, com dèiem, però bueno, també hi havia altres figures destacades com Joan Ramis i Ramis, i que no era l'única persona destacada, i en aquest sentit el que m'agradaria destacar és l'ús del català en aquest manuscrit com a llengua científica, que el fa realment un manuscrit únic, pensant que era un moment en què el català no era habitual en parlar com a llengua de cultura, com a llengua científica, i aquest fet fa que es dona en aquest context il·lustrat menorquí, fa del manuscrit una obra única.
Doncs sí, una obra escrita en llengua catalana en el tombant del 18 al 19, i que reuneix aquest valuosíssim llegat científic i tècnic de l'època, que va reunir amb una intenció, com ens expliquen a Marta, didàctica, divulgativa, adreçada en els menestrals de l'època en Pasqual Calbó. Molt bé, jo crec que hem de destacar la importància de la publicació d'aquest volum, perquè crec que, com sempre dic, passa el mateix en l'Enciclopèdia de Menorca i moltes altres obres culturals, si no hi hagués l'empanta de l'IME darrere, que és gairebé 700 fulls manuscrits i làmines quedarien simplement al Museu de Menorca com una cosa de l'antiguitat. No han de tenir vida i s'han d'editar també perquè estiguin a l'abast de tothom. Una feina molt important aquesta que feis, Marta, enhorabona.
I tant, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies, Marta, i t'esperam en una altra ocasió.
Molt bé, fins una altra.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Saludam a un dels activistes més coneguts del nostre arxipèlag. I tenia un blog, el Gay Mallorca Blogspot, i no eres ningú si no hi sorties. Era com el Zona VIP del Brises, però en versió LGTB. Sí. Xema Ferrer, molt bon vespre, benvingut a Fons d'Armari.
Bon vespre.
Tu que ho tens tot guardat?
Tenc unos cuantos discos duros.
A tu no te passarà com una Bàrbara Rey?
Quan me vaig casar li vaig dir al meu home que sepas que el dia que jo no esté vas a heredar algo muy gordo.
Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio, dijous a les 9 del vespre amb Xisco Nadal. IB3 Escultura Ràdio.
En aquest programa ens agrada especialment parlar de poesia i ens agrada especialment també presentar obres que són debuts, obres primes, diguem-ne, i estrenes, com és el cas de l'obra que avui anem a presentar. Es tracta del llibre Cada veta de vida, la seva autora, Llucia Pellicer, poeta, narradora i activista cultural. Llucia Pellicer, bona nit.
Hola, bon vespre.
Bon vespre, Llucia. Llucia va néixer a Mó l'any 71, Llucia. I has esperat fins ara, Llucia, per fer aquest primer, per publicar aquest primer llibre de poesia, però has sospit que la poesia t'ha acompanyat molts, molts anys.
Pues, efectivament, ha estat una espera llarga, però sí, efectivament, realment la poesia va començar en jo, diguem-ne, com amb tanta altra gent, no? Amb aquesta cosa dels amors platònics dels 15 anys, no? I a partir d'aquí, amb temporades més o manco productives, però sí, la poesia tant llegida com escrita ha estat en jo moltíssims anys, és bé.
No sé si estaràs d'acord, Llucia, jo sempre dic el mateix, aquests enamoraments que comencen a l'adolescència, no? Aquests enamoraments platònics, duren tota la vida. Quan un s'enamora d'aquesta manera, s'enamora per sempre, no?
Bueno, d'alguna manera, com a mínim tens aquest record preciós, tota la vida. Sí, és bé.
Les vetes de vida d'en Llucia Pellicer, titulava en Pere Gomila, un article molt interessant que vam poder llegir fa uns dies al diari Menorca. En Pere és una referència a l'hora de parlar de literatura, i em va agradar molt l'article perquè parlava una mica del teu llibre, de Cada veta de vida, parlant de les vetes de vida precisament. D'on ve aquest títol, Llucia?
Bueno, aquest títol realment és un dels versos que integren el poema, però en els mateixos temps el vaig trobar molt adient pel que jo volia dir. És a dir, el llibre s'estructura en 6 parts basades... Bueno, el llibre amb el seu total està basat una miqueta amb el que ens passa i com nosaltres volem disseccionar una miqueta allò que ens passa. És a dir, volem posar vetes, volem posar fases, volem posar... seccionar una miqueta cada cosa que ens passa. I vaig trobar que aquest vers era... Bueno, era encertat.
Volem classificar d'alguna manera, perquè recordo una frase de Levi Strauss, deia, tota classificació és superior al caos, i el que intentam els humans no és això, posar una mica d'ordre al caos que ens envolta, i intentar fer classificacions d'alguna manera, ordenacions, ordenar la nostra vida per vetes, per d'alguna manera tenir la sensació irreal, supòs, no, Llucia, de que estem controlant alguna cosa, no?
Exactament, exactament. Com que el pas del temps i el que us pugui passar al llarg de sa vida és molt poc controlable, del que es tracta és això, d'intentar no entendre tan volàtil sa vida, sinó que formar aquest món ordenat per sentir que a partir d'allò previsible podem continuar a viure. És a dir, com bé tu deies, és un cert consol, un cert control de que allò que ens passi sigui allò que esperem que passi, no?
El fil comú, el fil conductor, és, per tant, el pas del temps, és també, mm-hmm, per tant, la idea d'una certa ordenació de la vida en fases, no? Però parla'ns una mica de l'estructura. Són 6 parts i tractes cadascuna de les parts, Llucia, diferents temes.
Efectivament. Començàvem amb les fases de la Lluna, que ve encapçalada per un vers de Baudelaire, la qual el que es pretén és fer un paral·lelisme de les fases lunars amb el festeig, l'enamorament i el moment àlgid del coit, i després, pues això, la tristesa, no? Uh-huh. És com això, pues això, la lluna que s'omple i una volta és plena, la lluna que decau, no? Uh-huh. En segon lloc, el duel, que pretén ser una secció una miqueta dual, perquè combina la primera i la tercera persona i mos xerra dels diversos individus en què ens comparteix la depressió. És a dir, el dol com ens transforma. Mm? Uh-huh. En tercer lloc hi ha somnus, que és una miqueta les fases del somni, una altra vegada també les fases, que El que pretenc és que el lector percebi a poc a poquet com el subjecte va caient en mans d'Oníria, no? Uh-huh. I les imatges, els somnis, la inconsciència es van confinant a mesura que el cervell s'endinsa dins les diferents fases. En tercer lloc, en quart lloc hi ha el purgatori de les dones, que aquesta és doble exigència, perquè està escrit en sonets, i aquí parlam de l'essència de sa dona. És a dir, bé, no té res a veure, o sí, en sa pel·lícula protagonitzada per Al Pacino, però es refereix a la sang de la vida, és a dir, a la capacitat de la dona per engendrar, per nodrir, mm-hmm, la criatura, i després parlam també de la deixa, del moment en què la dona menopàusica esdevé invisible, anafrodisíaca, diguem, per dir-ho d'alguna manera. I la cinquena part es diu primer no noure, primer no fer mal, que comença, bueno, que diguem-ne que primer comença amb un aforisme atribuït a Hipòcrates, uh-huh, que diu... Si vols ser estimat, estima, que l'he reconduït una miqueta al camp del dolor interior. I en aquesta cinquena part crec que és la part més íntima, perquè parla molt de les meves pròpies pors, no? De la por a fer mal, de la por que te'n facin, per exemple. Uh-huh. I la darrera part és un homenatge a un dels meus compositors de capçalera, que és Johann Sebastian Bach, uh-huh, molt encertada, per cert.
És preludi que hem posat.
És preludi que hem posat.
Sí.
I a partir de vivències d'en Bach, o anècdotes d'en Bach, i experiències pròpies de passejos pels pobles que ell va habitar a Alemanya, doncs he desgranat una miqueta cadascun dels moviments que integra la suite. I això seria així a grans, no? Així,
molt contingut. En general. Molt contingut, Llucia, i per cert, totes aquestes parts que has comentat, la tercera part dedicada a les fases del son, per exemple, com ens explicaves, titules Somnus, la quarta part, El purgatori de les dones, Purgationibus Mulierum. Totes aquestes referències literàries, sovint del món llatí, i també crec que del grec, del món llatí, tot això, d'on ve? De la teva formació, t'agraden els clàssics llatins, t'agraden els clàssics grecs, t'han nodrit una mica també el que és el teu background cultural.
Bueno, crec que probablement hi ha una part de lectures i de formació, diguem-ne, acadèmica, també, però evidentment que sempre una espera aprofundir en aquelles coses que li agraden, però també hi ha un punt de rotunditat de la paraula expressada d'aquesta manera, no? També hi ha una part estètica, però bueno, sí, es podria dir que és una combinació d'ambdues coses.
Parlant del moment de publicar, suposo que ha anat covant una mica tots aquests versos que tenia, supos que amagats dins un calaix o amagats dins el disc de l'ordinador, fins que t'has atrevit, Llucia, a que això tingui forma de llibre. I hi ha una maduració de la poesia, una maduració de la paraula, una maduració de les reflexions, però clar, tot això també és fruit d'una maduració que anem fent tots, a més tu crec que és de la meva quinta, més o menys, anem fent a mesura que anem complint anys, no? I això també es nodreix d'una altra perspectiva de la vida. Tot això ho podem veure. De fet, ens parlaves d'aquella part del llibre que parla de les teves pors, de la por que et facin mal i de la por de fer mal. Tot això és una mica el que comporta la teva experiència personal, vital.
Sí, com bé dius, forma part de l'experiència vital i d'intentar reflexionar a mesura que passen els anys, perquè els anys te donen precisament això, una capacitat a lo millor per poder de mica en mica anar mirant més de dins i anar mirant amb més calma, no? Això és el que mos dona espàs dels anys i possiblement d'enfrontar tots aquests obstacles vitals d'una altra manera. Sí, és cert que hi ha una part també d'experiència i d'anys aquí.
I què és pitjor, que et facin mal, fer mal, a què li tens més por?
En el meu cas, i te seré molt, molt sincera, m'horroritza fer mal. O sigui, sí. Diguem que som més, som capaç de patir mal i sofrir-ho que de sentir que en algun moment he pogut ofendre, he pogut faltar, he pogut no estar en el moment en què se'm demana o en què se'm espera, que sí, realment fer mal em fa molt de mal, mira.
Hi ha una segona part del llibre, Duel, presentes de fet en forma d'un vers lliure, no? Un vers lliure llarg, de considerable llargada, i parles de tot això, no? Del mal infligit, aquí hi ha una mica també aquesta reflexió, del dolor, les ferides, el desamor, i tots estem fent una mica, tots estem fets, constituïts una mica, no? D'aquestes experiències també de dolor, de desamor, que ens han destruït però també ens han permès reconstruir-nos.
Sí, efectivament. De fet, una miqueta, com diria, diguem-ne que del patiment, és una miqueta, fèiem l'altre dia en alguna de les presentacions, fèiem menció a un vers que parla de la fita de renéixer, de la sement pútrida. Pues és això, és això. Precisament d'aquesta descomposició de la vida sense aire, no? Que aquesta descomposició també és ser capaç de tornar a brotar.
Lucía, quins autors t'han marcat?
Quins autors m'han marcat?
Autors, autores...
Autores, sí.
De poesia.
De poesia. En quant a així a més literatura catalana, m'agrada moltíssim Joan Vinyoli, Maria Mercè Marçal, Joan Maragall... així són una miqueta més clàssics. Després, a lo millor, d'autors una miqueta més contemporanis, potser n'Antònia Vicenç, és una poeta mallorquina que m'apassiona absolutament, en Damià Roger, no només perquè és proper, sinó també perquè té un vers molt, molt potent, Nalaia Malo, Nalaia Martínez, bueno, ja. I després, així, en quant a més clàssics, Emily Dickinson m'agrada moltíssim, també n'Alexandra Pizarnik o Baudelaire, Rilke també m'agrada molt. Ara mateix així en Dylan Thomas també és un descobriment de recent que sí, també sí. M'agrada moltíssim, no sé.
Déu-n'hi-do, prou persones, prou poetes, prou poetesses que t'han nodrit aquesta... En definitiva, les lectures són el que nodreixen també una mica després el que es conforma i el que ens dona tot aquest coneixement que tenim després. Exacte. A l'hora de posar-nos davant un full i escriure. Una veu, quan veiem la d'anar Llucía Pellicer... madura, amb una obra que incita molt també a la reflexió, i en Llucía supos que no serà, ja d'aquí ja vas llançada, no? Ja no serà ja la darrera obra, no?
L'altre dia ratllava amb en Pere Gomila i me deia ara a Pairó i a Gaudiró, i en aquest punt estic. Espero que sa fortuna me pugui regalar una altra publicació, però per ara del que es tracta és de saborir aquesta primera.
Molt bé. De ben segur que sí. A més, una obra amb il·lustracions i creacions de l'artista en Enric Cervera, un gran artista, la podeu trobar a l'editorial Stomberg. Cada batet de vida, la seva autora, Llucía Pellicer, escolta, molt, 1971. Llucía, benvinguda, per tant, en aquest món de les publicacions, i te seguirem molt de prop. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Carles.
Avui us deixam, amics, que gaudiu en els darrers minuts de la veu de Marvin Gaye amb aquest Let's Get In On. Fins dijous. Let's get it on. Let's love, baby. Let's get it on.